Sense pantalles fins als 6 anys i mòbil analògic fins als 16. És la proposta que ha fet una cinquantena d'experts que han elaborat el document que ha de servir de full de ruta per la nova llei de pantalles que prepara el govern espanyol. En aquest cas nostre, el cap 17 de setembre ha realitzat un estudi amb 1.500 infants escolaritzats sobre, precisament, l'ús de les pantalles. De tot plegat, en parlem amb Emi Ruiz i Sandra Fuemayor. Què tal? Bona tarda, com esteu?
Hola, buenas tardes.
Bona tarda.
En primer lloc, de què parlem quan ens referim a pantalles com a tal?
Pantalles és tot allò que ens faci veure alguna cosa, no, davant. I és a dir, pantalles inclou tot. Inclou la tele, inclou els mòbils, inclou les tauletes, inclou tot allò que entenem per una pantalla on nosaltres estem veient moviment i soroll. Mm-hmm.
En aquest sentit, la proposta que ha fet el govern espanyol, que hi ha aquesta, doncs, aquesta cinquantena de persones expertes en la matèria, què us sembla?
Con respecto al uso de pantallas, bueno, para poder hablar de lo que pensamos con respecto al abuso de pantallas, hay que entender primero cómo afectan estas pantallas a la infancia. Y va a depender, claro, de la edad de los niños, el impacto que tenga. En la primera infancia, ¿cómo aprenden los niños? Pues con sonido, luz y movimiento. Pues, ¿qué ofrecen las pantallas exactamente? Pues sonido, luz y movimiento. Pero lo ofrecen a la N potencia con respecto a los estímulos ambientales, a los estímulos naturales, a la cara humana. Y no podemos competir en el mundo real con tales estímulos que ofrecen las pantallas, no se puede competir. Por lo tanto, esto hace que los niños, dependiendo de la edad en la que se expongan, pues le interese más, muchísimo más, el estímulo que ofrece la pantalla que el estímulo real. Y por lo tanto hay retraso en el desarrollo psicomotor, en el lenguaje y muchísimos aspectos donde las pantallas tienen efectos. Dependiendo de la edad, en la segunda infancia también interfiere con este desarrollo de neurotransmisores que son necesarios para el desarrollo cognitivo, intelectual, para la concentración, resolución de problemas, creatividad. Interfiere con el sueño, interfiere con el sistema inmunitario, la producción de melatonina. Las pantallas, aunque no lo creas, pues tienen efectos secundarios a nivel de todo, de todo el desarrollo de los niños y adolescentes. Por eso es que han ampliado la edad de las restricciones del uso de pantallas específicamente, porque se ha determinado que el desarrollo de la corteza prefrontal, que nos sirve para la resolución de problemas, para la asertividad, no termina de desarrollarse sino hasta después de la adolescencia, por lo que es correcto que se restrinja el uso de pantallas, y es lo que estamos de acuerdo también, que se restringa hasta los 6 años. Anteriormente se prohibía hasta los 3 años.
2-3,
que era de 0 a 3 en pantalla res, pero ahora se ha ampliado esta normativa hasta los 6 años, prohibiéndolo de 0 a 3 y intentando pues no ofrecerlo hasta al menos los 6 años de edad. Por todo esto, efectos secundarios que te he mencionado a nivel de neurodesarrollo.
A l'estudi, vosaltres doncs, us vau centrar en aquesta etapa de 0 a 12 anys. Com vau fer l'estudi? Quina és la troballa més destacada que us heu trobat o que us ha sobtat fins i tot?
Nosaltres volíem, estàvem, bueno, veiem i llavors vèiem, perquè l'estudi ja fa un parell d'anys que el vam fer, que començàvem a tenir conseqüències negatives i sospitàvem que era per l'ús de pantalles. I, és a dir, moltes d'aquestes recomanacions per nosaltres i segurament per tots aquells professionals que estan relacionats amb el desenvolupament dels infants, veiem que arriben una mica tard. Per què? Hi havia molts estudis d'adolescents, però ja amb els adolescents ens arribem tard. Aleshores, nosaltres volíem fer aquesta prevenció ja des del naixement i per això vam decidir enfocar-nos en com utilitzaven les pantalles de 0 a 12. Van respondre a això que has dit, 1.583 famílies, i aquí vam observar, per exemple, que una de les recomanacions molt bàsica, que és abans dels 3 no utilitzar cap pantalla, teníem que el 68% de la població ja es connecta, ja té un primer contacte abans de les pantalles. De fet, és que hem de pensar que els infants ja neixen amb una pantalla a la cara, perquè el primer que fem és fer-los una foto, i com que ara ja no tenim càmeres de foto, sinó que tenim els mòbils, ja estan molt, tot ho fotografiem, sempre tenim el mòbil disponible, no? Aquesta pantalla tant a la nostra butxaca. Aleshores, bueno, aquestes van ser una de les coses que més ens van cridar l'atenció, el 68% es connecta abans dels 2 anys. altres coses que, tot i sabent totes les repercussions que tenen el mal ús de pantalles, continuen fent-ho. Continuen fent, continuen portant, tenen una pantalla, una tele dintre de les seves, de les seves habitacions, dinen, sopen i berenen davant de la tele, no? Aleshores, continuem fent un ús inadequat que ens repercuteix molt negativament en el desenvolupament dels infants.
Clar, qualsevol persona que ens estigués escoltant, parlem per exemple de jo mateix, però vosaltres dues també, no? També ens hem criat quan érem petits i petites amb una televisió darrere. Quina diferència creieu que hi ha quan parlem de pantalles avui en dia? Perquè clar, no és el mateix una televisió que un mòbil, no? I els
però,
inputs que et dona.
Mira, una simple, per exemple, una reflexió. Nosaltres quan havíem de veure una sèrie t'havies d'esperar una setmana per veure el següent capítol, no?
Sí, esto también desarrollaban uno esa tolerancia a la frustración, esa tolerancia a esperar, que ahora los niños no esperan, todo es inmediatez, todo quieren al segundo, vemos un video y enseguida lo pasamos al siguiente y al siguiente y al siguiente, y cuando te das cuenta te pasas una hora en TikTok metido pasando videos. Uh-huh. Esto desarrolla una necesidad de inmediatez, porque con cada video, y esto está muy estudiado incluso por los desarrolladores informáticos que trabajan en estas aplicaciones, estudiaron basándose para desarrollar estas aplicaciones en el mecanismo fisiológico por el cual se dan las adicciones. Uh-huh. Cuando ves un video que te agrada, que te produce placer, pues produce neurotransmisores excitatorios, produce uh-huh. serotonina, y entonces este placer lo quieres sentir inmediatamente. Cada estímulo va a ser menor y es el mismo mecanismo de las drogas. Cada vez necesitas de las drogas, de la prostitución, de la pornografía, exactamente. Necesitas uh-huh. cada vez un estímulo más grande para tener el mismo placer. Entonces vas viendo videos, se te pasa una hora viendo videos, y esto es esta necesidad que ahora tienen los niños de inmediatez, de que todo lo quiero ahora, todo lo quiero ya y lo quiero en este momento. Uh-huh. Anteriormente podíamos esperar una semana por ver el siguiente capítulo de una serie que estábamos viendo, pero ahora lo queremos inmediatamente, pues, y eso a nivel cerebral pues nos aumenta muchísimo los niveles de cortisol, uh-huh. que interfiere con, no te cuento, con una cantidad de procesos neuronales que...
Hi ha una cosa important amb això que deies, no? de com nosaltres miràvem la televisió, teníem poca oferta. Si t'avorries, com que hi havia poca oferta, podies jugar a fer una altra cosa. No m'interessa això que fa. La tele segurament també es quedava engegada sense que ningú la mirés, aquest soroll que nosaltres diem d'aquesta televisió que ningú està mirant, però tu podies anar-te'n a jugar i a fer unes altres coses perquè no tenies més oferta. Ara l'oferta és infinita, no ens l'acabem, i això genera infants que no saben avorrir-se. I ojo, és necessari que els infants s'avorreixin. És necessari perquè aquí, en aquest moment just de l'avorriment, és quan
se desenvolupa la creativitat.
Clar, i la creativitat és bàsica per a aquests infants. Ah. I bueno, per l'ésser humà és bàsica.
Claro, el niño necesita momento de ocio, necesita momento de estar aburrido, porque es uh-huh. la madre de la creación, de la creatividad, de la imaginación, de imaginarse nuevos escenarios, que ahora ya no tienen tiempo para eso.
I també suposo que la forma de relacionar-se, no? Perquè també quan veiem, abans que posaves l'exemple de la sèrie, no? Jo recordo quan era petit, no? De veure sèries amb família més, no? I ara el consum, el fet de tenir un telèfon mòbil, potser també fa que no només et relacionis, sinó que també consumeixis el que sigui, no? Qualsevol producte audiovisual de forma molt individualitzada, no?
Hi ha una cosa que és important, que nosaltres aquí fem molt d'èmfasi en la criança inicial del nadó, que és utilitzar les pantalles com a xumet digital. Uh-huh. Les conseqüències de fer servir el xumet digital seran molt devastadores pel desenvolupament de l'infant, i això ha de quedar clar des de fins i tot abans de que neixi aquesta criatura. L'adult ha de ser el primer referent, ha de ser el major influencer en l'ús de pantalles. No podem dir que no es mira el mòbil mentre estem dinant, sopant, o es mira una pantalla i jo tinc el meu dispositiu al meu costat. No? Això
hem de ser el referent, sí. Claro.
Som el referent número 1 de tota la canalla. De fet, tant en educació s'estan posant molt en aquesta línia. Nosaltres, totes aquestes, la nova normativa que hem pogut llegir una mica, ja s'està fent a les escoles. A les escoles bressols no tenen dispositius, no tenen dispositius de pantalles perquè saben lo perjudicial. El 0-3 és un moment d'activitats vivencials, d'activitats en persona, en compartir, en veure la cara. Hem d'aprendre a parlar mirant a la cara de l'adult, d'un altre infant, no davant d'una pantalla. Estem tenint molts trastorns de la parla i molts venen derivats per aquest ús de les pantalles just en aquestes edats tan primerenques.
Sí, por eso es que vemos ahorita tanto retraso de desarrollo psicomotor. No tienen habilidades ahorita, no juegan con plastilina, con tierra, con... Sí, tenemos retraso de desarrollo psicomotor, estamos viendo mucho retraso del lenguaje, los niños aprenden mirando los gestos, la boca de los adultos, ya no miran a los ojos, hay muchas sospechas, ¿por qué tú crees que han incrementado las sospechas? Aunque no se llegue al diagnóstico, pero las sospechas de trastorno del espectro autista pues se han incrementado exponencialmente. Los niños ya no ven a los ojos, ya no interactúan, están ensimismados, tenemos muchos niños con problemas de sueño, y cada grupo etario pues tiene sus efectos importantes. Incluso en la adolescencia cada vez tenemos más trastornos de conducta alimentaria porque tenemos estos influencers que seguir, que son imágenes que idolatran, sumamente mujeres sumamente delgadas, esbeltas, bellas, y pues los adolescentes son muy susceptibles a esta edad.
I, per exemple, una altra de les propostes que recull aquesta proposta que ha fet el comitè d'experts i d'expertes és el respecte de les xarxes socials. Què en penseu al respecte?
Bueno, és que... pues una barbaritat, no? O sigui, ells ho posen fins als 16 anys. I aquí hem de fer, jo crec, una crida als progenitors que saben que els seus fills i filles falsegen la seva edat, el seu any de naixement, per poder accedir-hi. És a dir, si uns experts diuen que fins als 16, vol dir que és que l'adolescent no està preparat per fer un ús correcte d'aquelles xarxes. Per què? Perquè no sabem què miren, no sabem quins són els seus influencers i en què s'estan emmirallant. Aleshores, és molt important que siguem respectuosos en aquestes recomanacions i que com a progenitors i adult responsable no deixem que canviïn aquesta edat de naixement, perquè l'accés continua sent molt fàcil, i tot i que hi hagi aquesta recomanació continuaran falsejant l'any de naixement. Així que no saben què fer, ens trobem moltes vegades en que no saben gestionar bé tot allò que hi ha darrere de la pantalla.
Tanmateix, les pantalles sí que doncs, tenen un punt útil, no? I en aquest sentit també volia preguntar-vos quines utilitats i quins consells vosaltres doneu com a expertes en aquest sentit, també.
Bueno, sí, no podemos satanizar tampoco las pantallas, ¿no? Son muy útiles en todos los sentidos, pero tenemos que hacer un uso pues adecuado de las mismas. Por ejemplo, no es que no, por las recomendaciones, vamos a decir, bueno, un niño de 6 años no puede ver una película con sus padres, pero sí, sí lo puede hacer, se lo puede ver una película con sus padres mientras que los padres le vayan explicando el contenido, se genere un momento de esparcimiento familiar, de conexión entre la familia, una película con contenido apropiado para la edad o un programa que sea interesante para su edad y que le aporte, pues nos pueden servir, en las escuelas pueden servir las pantallas porque facilitan a los profesores. No podemos demonizar las pantallas y tampoco podemos culpabilizar a esos padres que de repente una pobre mamá sola en su casa haciendo los quehaceres, cocinando algo donde el bebé puede estar en peligro si se pone a tocar algo de la cocina y le prenden el televisor para que se entretenga un rato. No la podemos tampoco juzgar, pero tratar en lo posible de que la población en general pues conozca los efectos de la exposición inadequada o del consumo inadecuado de las pantallas.
En aquesta línia jo crec que hem d'anar molt enfocats a l'educar a la població, i el Prat va molt en aquesta línia. De fet, estem treballant en un projecte comunitari on s'ha convidat a tots els agents implicats en la criança dels i en el desenvolupament dels infants, inclús també els propis infants i adolescents, perquè es vol generar des de la taula d'infància un decàleg, unes recomanacions bàsiques perquè tota la població parlem el mateix llenguatge. Oi que tota la població sap, el que deia l'Alessandra, que fumar és molt dolent i les repercussions que pot tenir? Doncs educar la població en aquestes repercussions d'un mal ús i donem unes recomanacions d'ús responsable per millorar aquest benestar digital que sí o sí hem de tenir, perquè el que dèiem, les pantalles tenen una part que poden venir a ajudar.
Mentre aquest decàleg no arriba, i ja per acabar volia preguntar-vos, ara és època nadalenca, tothom està aquí més qui menys pensant, no?, en els regals que fer doncs, a la canalla, quines recomanacions precisament podeu donar en aquest sentit?
Bueno, hi ha coses que són bàsiques. Si hem de regalar un mòbil, pot ser un mòbil analògic si l'infant té menys de 16 anys, perquè és, si el volem tenir començant a l'institut sol i volem tenir-lo localitzat o necessita trucar, amb un analògic ja tirem. O sigui que la nostra recomanació seria fins al 16 un analògic. A partir del 16 ja poden tenir un altre dispositiu on puguin tenir altres xarxes, altres aplicacions que els hi puguin haver. Però sempre ha d'anar signat amb un contracte d'un pla familiar, on tota la família, tota, no només l'adolescent, es compromet a fer un bon ús d'aquell dispositiu. I després tenim els videojocs, no? Pues, també tot ha d'anar acompanyat d'un contracte que signa la família i que tothom està d'acord per poder fer l'ús pues, d'uns videojocs. Tothom ha d'estar preparat per i complir aquestes normatives. El que no pot ser és que els adults estiguin, ja està, ja han passat 10 minuts, ja han passat 11, ja han passat... No, ja està, es pot posar, per exemple, una recomanació. Tu poses una alarma. Quan soni aquesta alarma, separa el joc i no s'ha de discutir, perquè si no entrem també en les dinàmiques de discutir. No, pactem abans de donar aquest dispositiu d'aquests no, aquestes recomanacions i no oblidem que al final el dispositiu és de l'adult.
Eso es lo más importante. El niño no trabaja. No, entonces el con quién compró el dispositivo? Pues el adulto. Entonces recordarle siempre eso. Es mi dispositivo, yo decido cuánto tiempo lo vas a usar. Yo prácticamente te lo estoy prestando, pues entonces decido cuánto tiempo lo vas a usar y decido qué contenido vas a ver.
I això és millor, pues això, generar que vagi sempre dient. I nosaltres donem dues recomanacions, que els dispositius vagin acompanyats d'un pla familiar i d'un despertador. Perquè si no caiem amb la rutina de despertar-nos amb el mòbil. I això què vol dir? Que el mòbil estarà a la nostra tauleta. I això què vol dir? Que dormirem al costat del mòbil. Aleshores, pla familiar i despertador.
Agafo aquesta idea per mi mateix, ja t'ho dic ara també. Doncs Emi Ruiz i Sandra Fuemayor, moltes gràcies per atendre'ns avui i bona tarda.
Bona tarda.
Moltes gràcies.
Bones festes.